Al divan amb Sílvia Coppolo, escoltem les persones. Catalunya Ràdio.
Benvinguts, benvingudes a aquesta nit de Nadal, nit màgica al divan. Ens fa molt de goig de compartir tot l'equip, en Matías Salom, en Josep Lluís Santiso, l'Arlet Rodríguez i que us parla Sílvia Coppolo, aquesta estona, aquesta hora que està plena d'amor, d'il·lusió i d'intimitat. Ens acompanyeu a aquest divan?
El jersei de llana està esperant tota impacient. Porta escrit els seus desitjos en un trosset de paper. A la falda de la iaia mira l'arbre de colors. Tanca els ulls i s'imagina que tindrà tot el que vol.
Aquesta Nadala de Ramon Mirabet, la primera cançó que el músic de Sant Feliu del Llobregat va escriure en català, ens obre l'espai per posar-nos a tots plegats en situació.
Sigui sempre al seu costat, que el seu pare trobi feina i el gos no mossegui el gat.
I com aquell que diu, doncs mira, en aquest divan hem viscut un any i ara ens complau reviure el que ens ha passat durant tots aquests mesos. I també fent una llista de desitjos. Desitjos d'aquest divan vol dir aprenentatges. Aprenem escoltant les persones, persones sàvies, persones interessants. Som a la 15a temporada aquí a Catalunya Ràdio i hem pogut escoltar escriptores, músics acadèmics i acadèmiques, doctors i doctores, persones que en saben molt, com la mare Mari Zuel, que ve a recordar-nos com s'han d'estimular els cervells dels infants perquè desenvolupin tota la potencialitat.
Naixem amb moltes més neurones de les que després utilitzarem a la nostra vida. I la primera gran poda que es fa als 6 anys. Totes aquelles neurones que no hagin connectat
ja no es connectaran.
No, desapareixeran. I, d'alguna manera, aquestes connexions cerebrals seria com, bueno, per anar a un poblet, jo tinc potser la possibilitat d'anar per una comarcal, curves i una carretereta petiteta, o a vegades puc anar per una autopista. Dius, home, no és el mateix aprendre a través d'una carretereta comarcal que per una autopista.
Què hauríem de triar, l'autopista o la carretera comarcal?
L'autopista.
Per què?
Quan neurològicament parlem d'autopista. Perquè, evidentment, hem de generar, no?, aquesta connexió entre els dos hemisferis i generar tota aquesta possibilitat. I que hi ha aquest talent amb el qual neix el nen pugui ser no només potencial, sinó desenvolupar-se plenament.
Molt bé. Ara ho portem al menjador de casa, amb un nen o una nena de 0 a 6 anys, per potenciar que el seu cervell vagi bé, les neurones ballin de contentes i diríem, vinga sinapsis, vinga xarxes, què hauríem de fer?
Doncs mira, hi ha els programes d'estimulació primerenca, que no és fer nens allò rarets, no?, sinó que és estimular aquestes connexions en les primeres edats. No és abans de temps, sinó en les primeres edats.
Amb quines activitats?
Pues mira, hi ha activitats que tenen per ordre o per pilar el que és l'excel·lència intel·lectual, i aquí serien aquests bits de lectura.
Lectura, que llegeixin.
La lectura és una funció cerebral, molt abans de que la puguem demostrar. El nostre cervell aprèn abans de que ho puguem demostrar a llegir. I això es fa, doncs, amb unes lleis de l'estimulació, que és freqüència, intensitat, repetició. Tot això, quan nosaltres hem sigut petits i els nostres pares no ens van fer programes d'estimulació, ho hem fet aleatòriament. I tots ens hem estimulat anant amb el cotxe i llegint els cartells de les tendes per on passava.
Això ho deien abans els mestres. Llegeix en veu alta tots els rètols que vagis veient pel carrer.
Això, doncs, el nostre cervell és molt eficaç.
M'ho van dir, me'n recordo.
I fa el que pot. Doncs imagina't que això ho pots fer
passat, sí,
sistemàticament. No només quan vas al cotxe passejant un dia amb els teus pares i vas llegint, mira, aleatòriament cartells, no? Bueno, això són els inputs. És donar oportunitats al cervell perquè generi aquestes connexions. Però no només hi ha aquesta excel·lència intel·lectual. Si hi ha l'excel·lència física, sabem... No?
Llegir, de moment hem dit llegir, eh?
Sí, llegir i, bueno, hi ha altres conceptes, eh?
Juguem a escacs.
També, evidentment.
Podem jugar a escacs amb una criatura de menys de 6 anys.
Evidentment.
És molt sorprenent que ho aprenguin en un dia, com es mouen totes les peces.
Li pots donar riquesa de vocabulari. Nosaltres, a vegades, els nens els minimitzem. I, home, dius, mira, aquest és el guau-guau. Dic, home, no és el guau-guau. És un gos i, a més, si pots dir-li la raça, molt millor. Això són oportunitats de qualitat pel cervell d'un nen.
La mare, Mar Izuel, va venir al divan que feia calor el mes de juny. És pedagoga, directora del Col·legi Montserrat, un referent, el col·legi, i ens parlava del desenvolupament dels nens i les nenes sense assignar-los rols de gènere, una separació cada vegada més difusa, com ens recorda també la catedràtica de Sociologia, Marina Subirats.
Ara, estem en el moment de desfer els gèneres. És a dir, abans tu no podies desfer el teu gènere perquè volia dir que o et matarien o t'expulsarien de la tribu o et passaria de tot, Pensem, per exemple, doncs, en dones com la Concepción Arenal, que havia de vestir-se d'home per anar a la universitat. Si tenies aparença de dona, no hi podies entrar. Tens? Per tant, no podies sortir del motlle que t'havien posat. Estem ara tractant de desfer aquests motlles. I, per tant, que jo, encara que sigui una dona, doncs pugui conduir, pugui anar a la universitat, pugui tenir qualsevol professió, pugui fer política... Cosa que només a la generació de les nostres mares no era possible. Va ser una mica durant la República, però després ja no. I els homes el mateix, Un home abans que es posés a la cuina i cuinés, o que canviés a la criatura els bolquers, què passa, Ara estem intentant desfer aquestes dos...
Aquests patrons. I té relació amb el gènere, i és d'aquí...
Amb el gènere,
Escoltem les persones i al divan hi passa la vida i aprenem també a estimar-la. Mireu aquesta cançó, mireu. In the spring, when the house is dark, doesn't bother me. Wintertime, temps d'hivern, de Nora Jones, cantant, pianista, actriu. L'artista de jazz més destacada de la dècada dels 2000, segons la revista Billboard. I ara transitem de l'erudició propera de la sociòloga Marina Subirats a la fermesa de l'actriu Carme Elias. Una dona que ha vingut al divan i ens ha explicat com viu el procés de la seva malaltia i també com viu la vida. Era el començament d'aquest any 2023. Alhora presentava el llibre on ho ha descrit. El llibre, les seves emocions, la seva carrera i com és la vida amb l'Alzheimer. Com et va ara aquesta relació, aquest conviure amb aquest amant obsessiu que li dius Alzheimer?
Li diu Al. El meu amic Al, li dic.
Sí.
Doncs, bueno, ja estem molt ben... Molt ben...
Conjunta?
Ja som un matrimoni com aquells que...
Convencionals.
D'aquells de fa tant de temps que ja... Sí. Que ja no es fan gaire cas, però que se saben tot l'un de l'altre, no?
Sí.
Llavors ja no estic assustada, no estic... Home, m'hi enfado moltes vegades, em fa plorar moltes vegades... Però ja forma part d'una mena com de cerimònia que tenim organitzada, que ja no m'afecta profundament, diguem-ne, perquè només puc viure des de l'acceptació del que em passa. Lluitar contra això no és possible. La paraula lluita més entre les malalties a mi. No m'ha fet mai pes, vull dir, què vols lluitar quan estàs malalt? Que lluitin els metges, els no sé què, però vull dir, tu no pots lluitar. Tu
has d'acceptar la situació.
Has d'acceptar i acceptar. No vol dir que et rendeixis, sinó acceptar-la i posar tot el que tu puguis. No?
Persistir.
Suposo que d'això en diuen lluita.
Al divan amb Sílvia Coppolo, escoltem les persones. Catalunya Ràdio.
Acceptar no vol dir rendir-se, ens deia la Carme Elias. És una de les coses que també hem après aquest any 2023. I ara aquesta música que de mica en mica va arribant ens obre la porta a un text del llibre Un arbre de Nadal i una boda, de Fyodor Dostoyevsky, traduït per Marta Nin. M'havia deixat bocabadat la saviesa dels anfitrions a l'hora de repartir els regals entre la canalla. La nena, que ja tenia un dot de 300.000 rubles, va rebre la nina més esplèndida. A continuació, els regals van anar minvant de valor en consonància amb la categoria dels pares d'aquelles criatures tan felices. Al final, l'últim nen, un marrec de 10 anys, primet, menut, pigallós, pèl roig, només va rebre un llibre amb història sobre la grandiositat de la natura, sobre les llàgrimes d'emoció i altres coses semblants, sense il·lustracions ni vinyetes. Era el fill de la institutriu de la casa, una dona viuda i pobra. El marrec, extremadament tímid i poruc, duia una mísera jaqueta de lanquins. Després de rebre aquell llibre, es va passar una llarga estona contemplant les altres joguines. Volia posar-se a jugar amb la resta de nens tant sí com no, però no podia. Era evident que ja copsava quina era la seva posició i n'era ben conscient. M'agrada molt observar la canalla. Les seves primeres expressions d'autonomia són molt curioses. Em vaig adonar que el menut pèl roig havia quedat talment fascinat amb les magnífiques joguines dels altres, sobretot en un teatre on volia tenir un paper de totes, que va decidir actuar amb astúcia. Intentava congraciar-se als altres nens amb un somriure. Va regalar la seva poma a un barret grassonet al qual havia tocat un mocador farcit de llaminadures i durant una bona estona fins i tot va portar a coll i bé un dels nens, només perquè no el fessin fora del teatre. Però al cap de no res, un bordegàs el va començar a estomacar de valent. El menut no va gosar posar-se a plorar. Aleshores va arribar a la institutriu, la seva mare, i li va manar que no destorbés els nens que jugaven. El marrec se'n va anar a la mateixa saleta on hi havia la nena. Ella va deixar que se li atencés i tots dos es van posar a vestir la magnífica nina amb molta cura. Quan feia mitja hora que estava assegut vora la pèrgola per on s'enfilava l'heura i ja m'endormiscava sentit el murmuleig infantívol del nen pèl roig i la preciositat amb un dot de 300.000 rubles, tots dos ben entretinguts amb la nina, va entrar a la saleta en Julian Mastakovich. Havia aprofitat la vinentesa d'una sorollosa baralla entre alguns nens per sortir desquitllentes de la sala.
Era nit de Nadal, entre borratxos, un vello mendigué, d'avui no passe. Ell comença a cantar una vella cançó, llavors se'n vaig dormir i vaig somiar amb tu.
Que bé compartir aquesta nit de Nadal aquí al Divan a Catalunya Ràdio. Sentim ara la música de Borja Penalba i Mireia Vives amb Conte de Nova York, una versió del clàssic Fairytale of New York que a finals dels 80 van crear el grup britànic The Pogues. La lletra que canten Penalba i Vives de la felicitat dels que no tenen res, de les persones que han quedat al marge de la societat però que d'alguna manera també celebren les festes, fan bons propòsits i es desitgen felicitat mútua.
Ells tenien grans cotxes, nadaven en nord. Ara el vent els travessa, no hi ha lloc per als vells. Quan vàrem trobar-nos una nit de Nadal, em vares prometre la lluna i el sol.
Ai, la felicitat, la perseguim tota la vida, totes les vides, totes les persones, de manera que és ben present als divans. L'escriptora Antònia Vicens, Premi d'Honor de les Lletres Catalanes del 2022. Mira, la vam anar a veure a Santanyí, al Mitjorn de Mallorca, i ens va parlar de la felicitat en aquests termes.
És que la paraula feliç jo no l'entesa mai, no sé què la paraula.
No saps què
em sembla que va molt d'abraçat en la llibertat, que tothom les encalça, tothom les vol que fa, però quina cara tenen? No ho sabem. Perquè la felicitat, si de casa, és un espurn de fugissera. Segurament, si la felicitat duràs, sí, no la podrien suportar, cremaria. Imagina, la felicitat és una cosa brutal, no? La llibertat, ningú tothom la cerca i tothom diu que és més lliure, però com és que si són tan lliures les persones pateixen tant per petites coses? Si fossin lliures, no hi hauria aquest patiment, perquè estarien per sobre.
A veure com ho has dit, això, si la felicitat durés, no es podria suportar de tant que cremaria.
Clar que sí,
cremaria.
La paraula felicitat, no sé, ja, me'n sembla que ja va més enllà d'aquest món, ja ho veig amb un místic de veritat, no.
Però mística tu no ho ets.
No, però ho vaig ser molt.
Ho va ser molt?
Molt, sí.
Què va passar? Quan
va passar que després, com que no hi havia manera de tenir llibres, me varen deixar les monges un llibre de místics. De místics.
De quin sant era?
Vaig tenir la sort de tenir Teresa d'Àvila. Teresota de Lisieux. Però vaja, jo vaig tornar loca amb ells.
Perquè és que era una mica revolucionària.
Sí, però jo el que em va tocar, que jo que vivia en aquell poble sense tenir a on anar, sense saber què podia fer de la meva vida, amb la Teresa vaig aprendre totes aquelles morades interiors.
Les morades, no?
Totes aquelles morades interiors.
Et va eixamplar, sí, l'espai intern.
A mi la Teresa, un dia una prunera que havia mort, la va fer florir. Jo anava boig per fer florir també arbres morts, és a dir, vaig viure amb intensitat. La Teresa Delícia, amb ella vaig aprendre a veure llum dins la fosca. Aquella era tot de Sant Rebé. I jo, quan me deien que vols ser, jo deia, vull ser santa, jo anava boja.
Volia ser santa.
Jo sí, anava boja per ella.
Ser aquesta Santa Teresa, en realitat.
Volia, no sé qui volia ser com menys, perquè veia que sent santa, bueno, si te dedicaves a la mística com elles, podies estar dins una habitació, però el teu esperit podia volar per tot el món.
Fes-me petons per primer cop, com si fos un altre. Digues el meu nom com si fos nou.
I si parlar de la felicitat, que diu que no coneix, porta l'Antònia Vicens a referir-se a l'escriptura i a volar per tot el món, quina deu ser la clau de la felicitat per al Manu Guix? Que ara el sentim, ens imaginem coneixent el personatge que deu tenir a veure amb la música, oi?
Per mi l'èxit, o per mi la clau de la meva felicitat, és que he pogut fer sempre el que m'ha donat la gana. Que això per mi és el que té valor, no? El fet de ser lliure, el fet de poder fer la feina que a mi m'agradi fer sempre el que vulgui. Tot el que he fet ha sigut sempre relacionat amb la música. El tenir una vocació i poder-t'hi dedicar sense por, tot això, no? Per mi és això.
Dues paraules claus, crec, que has dit. Amb llibertat i sense por. No, la por de què? La por què seria?
Clar, no ho sé. I també, i per mi, jo n'afegiria una tercera, que és vocació.
Vocacional, eh?
Per desgràcia, no tothom en té una, i que hi ha molta gent que no sap què fer a la vida, o que va fent una cosa i pensa, bueno, doncs ara després se'n cansa, en fa una altra. Ostres, jo he tingut la sort que des de que tinc consciència, tota la vida he sabut què vull fer, que és música.
Quin pit avall, les gotes de suor.
Música, 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 música i felicitat. Ah, la felicitat també ha estat en la conversa amb en Pemi Fortuny, exlíder de l'AXA en Bustó, i amb la seva parella, la Yasmina Cànovas. Cooperants, aventurers, la Yasmina Cànovas, ara nominada també al Premi Nobel de la Pau, i l'hem tinguda aquí al divan. I què? Tu diries que ets feliç?
I tant.
Sí?
Clar que sí.
Què és la felicitat?
La pau.
Ho dius amb seguretat?
Sí, sí.
I la llibertat?
La llibertat. Hi ha molts conceptes, no et sabria dir exactament. La llibertat és les barreres que no et poses.
La llibertat és tenir el control sobre el teu propi temperament. És a dir, fins que tu no controles les teves pròpies emocions, no ets lliure.
I com ho has fet per aconseguir-ho?
No ho he aconseguit.
Però estàs en fase avançada, jo crec, eh?
Sí, ho intento, per això ho dic, perquè ho estic treballant.
Perquè què trobes, que ets molt explosiva?
Oh, absolutament. Absolutament.
I llavors això et va en contra? Però esclar, et motiva, eh? Reina, sí, que la Guàrdia Urbana i aquest no sabien com fer-ho, eh?
No, s'ha d'anar endavant, però no, de vegades ens autosabotegem. És una qüestió de salut, o sigui, sí, de sentir-te en pau i de sentir-te en control de les emocions. És l'única manera de ser lliure, si no el que et porta al final és les emocions cap a un costat, cap a un altre, i tu acabes molt despistat.
Son manteau rouge et blanc sur un traîneau poussé par le vent, il descendra par la cheminée. Petit garçon, il est l'heure d'aller se coucher.
Però que bé que les Nadales es renovin cada any, amb intèrprets que s'apunten a explicar els sentiments que se'ns desperten a tots i a totes aquests dies. Aquesta que sona ara, Petit garçon, és de la cantant francesa Zaz.
Demain matin, petit garçon, tu trouveras dans tes chansons tous les jours dont tu as rêvé. Petit garçon, il est l'heure d'aller se coucher.
Aquest any 2023, oui, l'ha marcat la intel·ligència artificial. Del ChatGPT ara fa tot just un any que se'n començava a parlar, i abans res, però ha entrat així a escoles, universitats, a les cases, a la música, i diuen que només som a l'inici de tot plegat. El matemàtic Manel Sant Romà ha vingut al divan i mireu què ens deia.
Encara s'ha d'entendre, no?, perquè ens ha explicat poc. Aquesta intel·ligència artificial generativa no utilitza el que ha llegit per aprendre a escriure. Per tant, no t'està volcant el que he llegit, com Google, per dir alguna cosa. Google, li preguntes alguna cosa i et diu, mira, aquí, vés aquí i trobaràs això.
Uh-huh.
La intel·ligència artificial generativa és creativa. És creativa a uns nivells, en aquests moments, molt limitats.
Molt justets, però, i fa errors, eh?
I fa errors per un tubo.
Sí.
Però per mi la imatge és el vol dels germans Wright. Jo crec que tothom recorda aquell vol, aquell avió rudimentari de 1903 en aquella platja solitària,
sí,
de l'Atlàntic, i ara pensem en un jet supersònic. En aquests moments estem veient el vol dels germans Wright, que només va volar 13 segons, i ara hi ha vols transatlàntics. Vull dir, no hem vist res encara.
I com anirà de pressa aquesta progressió geomètrica,
molt,
més que geomètrica, que
molt,
fa?
Molt. Jo crec que jo no pensava veure dues revolucions, una internet, i ja no pensava veure una revolució com aquesta, i resulta que si em moro quan toca estadísticament, no hauré vist dues.
I ara transitem de la intel·ligència artificial a la part del món encara no gaire coneguda per la intel·ligència humana. I viatgem al sud, més enllà de qualsevol territori habitat, cap a un territori ignot i verge, on la humanitat en massa encara no hi ha posat el peu. El periodista Domènec Subirà, company nostre d'aquesta casa, Catalunya Ràdio, va ser a l'Antàrtida, integrat en una expedició científica. I ens explicava això.
Una de les coses que em va sorprendre és que a l'Antàrtida encara hi ha moltes coses per estudiar. Per exemple, fins i tot la cartografia, que me'n recordo que parlant amb companys aquí a Barcelona abans de marxar, parlaven del Shackleton o de l'Scott, de quan hi van anar-hi, de la Munsen, de com una de les missions era cartografiar tota aquella geografia. Doncs avui dia encara no està del tot cartografiada.
Però a més es mou, no?
I a més es mou. Hi ha zones que sí, clar, hi ha zones que es mouen, evidentment, canvia, sobretot els perfils costaners canvien, però és que no està del tot cartografiada. Encara hi ha vaixells que segons quins llocs no s'atreveixen a anar-hi perquè no està cartografiat.
Perquè no se sap ben bé què hi ha allà, clar.
Exacte.
No tens un mapa, no hi ha mapa.
Exacte, no? Però a part d'això, doncs, s'investiga, a veure, per agafar-me només el que m'he trobat jo, doncs investigant les molses i els líquens, que és l'única vegetació que hi creix, tret d'un parell de gramínies que creixen només algunes illes, però a la resta del continent hi ha només molses i líquens. Si estudia el comportament dels pingüins, que són molt graciosos, molt populars entre nosaltres, però també encara hi ha moltes coses d'ells que no coneixem. S'estudia el transport aeri de bactèries, com arriben les bactèries a l'Antàrtida i si des d'allà surten cap a un altre lloc, cosa que pot semblar una tonteria, però si tenim en compte el tema de la Covid i com el virus s'ha propagat per tot el món, doncs potser ja no és tan tonteria, no? Els microplàstics, evidentment, els microplàstics, que ja us puc dir doncs, que sí, que se'n troben, estàvem allà amb uns científics i ens ho van demostrar. I també el fons marí i tots els animalons i les plantes que viuen al fons marí. A banda d'això, doncs, la meteorologia, les glaceres, evidentment, les glaceres.
I com li vas explicar al teu fill?
Encara de tant en tant busco l'oportunitat per explicar-li coses que m'he anat deixant en el tinter, no? Però d'entrada, abans de marxar, li vaig comprar 3 o 4 llibres.
Tres o quatre.
I aleshores un dia me'l vaig trobar, que m'envia un petit vídeo on es veu en el llibre un dibuix, que suposadament el llibre és de l'Antàrtida, i surt un dibuix on hi ha un os.
Un os.
I el meu fill em diu, pare, has vist? És increïble! Com pot ser que hagin fet aquest error? I jo estic creant un monstre, perquè a l'Antàrtida no hi ha ossos. Val? Moltes vegades ens pensem, no? L'imaginari...
Nen que fina.
Doncs, com que jo li havia explicat, llavors ell ja anava amb aquesta consciència més analítica, no? Però vaja, li vaig explicar doncs això, i li vaig explicar que aquesta és l'altra part que et volia comentar de l'Antàrtida, que em sembla que és molt interessant de descobrir, i és... l'Antàrtida com a model de governança, no? L'Antàrtida no és de ningú i és de tots.
Ah, sí.
Es gestiona a través d'unes reunions que es fan al llarg de l'any. N'hi ha una de molt important anual, però després hi ha tota una sèrie de comitès que treballen al llarg de l'any. Tot es basa en un pacte i les derivades d'aquest pacte, un pacte del 1959 i les seves derivades. Uh-huh. I és un model. De la mateixa manera que dèiem abans que Ucraïna doncs és una mica la mostra del pitjor que són capaços de fer, l'Antàrtida, de moment, és una mica un exemple de les millors coses que podem fer. Don't cry, snowman, not in front of me. Who'll get your tears if you can't catch me, darling? If you can't catch me, darling. Don't cry, snowman, don't leave me this way. A bottle of water can't hold me close, baby. Can't hold me close, baby.
I ara sentim Sia, que canta el seu Snowman, un home de neu, sense sentiments, a qui la cantant australiana li promet amor etern. Diu que si se'n va al Pol Nord, la relació podrà ser per sempre. Ves que no se'ls trobi en Domènec se'n mirà a l'Antàrtida quan hi torni d'aquí uns anys. We'll have some fun, yes, let's hit the North Pole and we'll have a leap. Please don't cry no tears now, it's Christmas, baby, my snowman. Que bé compartir la nit de Nadal al divan.
El divan amb Sílvia Coppolo a Catalunya Ràdio. El valor de la conversa.
I ara el poema de Nadal de Josep Maria de Sagarra. Va ser una nit que va florir l'estrella i va néixer l'infant. Imaginem que fou la nit més bella, més musical, més flamejant. I fa molt temps, molt temps, i algú ensiborna el nostre pit per atiar l'oblit, per fer-nos infidels, però retorna cada any aquesta nit. La nostra vanitat, prou s'afigura que està damunt del bé i del mal, més no hi val ganivet ni ànima dura, és més forta la nit de Nadal. Ai, si no fos aquesta nit tan clara, seríem tros de carn i pensament que no coneix d'on ve, ni on va, ni on para, pell d'home que arrossega la corrent. Però Nadal ens ha pintat el rostre amb un vermell precís i decidit i ens dona un sentiment de llar, de sostre, de terra, de nissaga i d'esperit. I ens dona un punt d'humilitat de cendra per estimar un racó dintre l'espai i desperta en el cor aquell blau tendre que hem volgut escanyar i que no mor mai. Procurem ser una mica criatures, amorosint el baladreix en respost, i diguem, glòria a Déu en les altures, amb aquell to que ho deien els pastors. I si tot l'any la mesquinesa ens fibla i l'orgull de la nostra soledat, almenys aquesta nit fem el possible per ser uns homes de bona voluntat. Seguim amb l'inventari pel cor del que ens han aportat les converses viscudes enguany al divan. Hi han vingut persones sàvies que des de fa dècades treballen per fer un món més just. La síndica, la professora Esther Jiménez Salinas, ha vingut a aquests micròfons i ha reivindicat una administració més transparent i una justícia restaurativa.
Ara tiro pedres contra nosaltres mateixos, eh?
No, no passa res.
Tu saps que jo sóc la meitat jurista i la meitat psicòloga.
Sí, 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 sí.
Però la manera de parlar de l'administració és molt de juristes. Molt quasi perquè no t'entenguin. Jo acabo de rebre un paper que, si jo no l'entenc, imagina't la resta. Llavors, jo crec que tot això ha de canviar.
I no pot ser una mica pervers que la pròpia administració disposi de la institució del síndic de greuges a qui no li atorga un valor més fort, punitiu, de canvi?
Jo el punitiu no el vull.
No el vol. Per què no el vol? Perquè no hi creu.
Perquè no hi crec.
Ara. Ara.
Perquè no hi crec.
Sí.
I crec més amb la responsabilitat, amb el treball. No parlo dels extrems, quan explico això, si vols parlem de presons, el que vulguis. Però jo hi crec molt més amb el treball de responsabilitat de les persones. I, de fet, mira, l'escola. L'escola, quan se'n torna menys punitiva, va millor. Una escola molt punitiva, un sistema molt punitiu pels joves...
O sigui, la repressió no fa millors persones.
Estic segura que no. Disculpa la meva seguretat.
No, no, que això està molt bé, perquè igual que diu que la veritat no existeix amb tota rotunditat, també ens diu la repressió no fa millors persones i per tant no fa millor...
No, absolutament, perquè si no, els països que tenen la pena de mort serien els millors països del món.
Diguem-ne, no són.
Posats a extrems, els països que més castiguen, com pel cas dels Estats Units, serien els països millors per viure, i no ho són.
Avui al divan, la professora Esther Jiménez Salinas. Al divan, habitualment els diumenges a les 9 de la nit, ens agrada escoltar les persones amb el valor de les converses. I estem amatents també a d'altres lluites persistents. La visibilitat de les dones i el paper, el rol que poden tenir les dones en les empreses. Volem fer-ho més bé. Escoltem l'empresària Helena Guardans Cambó, que ens diu com ens hem de presentar a una entrevista de feina.
En general, els homes dediquen, posem com a mínim, un 5% del seu temps a vendre's.
Només un 5?
He dit com a mínim. Com un 5% de temps a explicar el que fan
i de bé.
De bé. I el que, bé. I el bé que ho fan. I el bé que ho fan.
Sí.
Les dones, malauradament, això no ho fem. I esperem que la persona que hi ha per sobre, qui ens ha de promocionar, vegi el bé que ho estem fent.
Ell ja ho sap el que faig jo.
Clar,
ja ho
saben,
ja ho veuen. Perquè li he d'anar a dir jo.
Exactament.
Això és un error.
Això és un error. Això és un error. Aleshores, això aprenem dels homes, perquè és que no hi ha ningú que t'estigui mirant tot el dia i no és dolent que t'expliquis. No és dolent que t'expliquis. Aleshores, jo dic, hi ha coses que s'han d'aprendre perquè estem en el mateix món. I aleshores, s'ha d'aprendre. Això és una, explicar el que fas. Explicar-ho. Això és important. Quan t'entrevisten per una possible promoció, t'has de preparar molt més del que s'ha de preparar un home. T'has de preparar molt més. Per què? Perquè si no, quan tu vas a una entrevista, el primer que diràs perquè tenim aquest costum, és tot el que no saps fer. Vas a una entrevista i començaràs a dir, no sé si jo això podré fer-ho, perquè és que, clar, és que no tinc cap experiència d'haver-ho fet abans, eh? És la primera vegada. No sé jo si això seré capaç. A més, què passarà amb l'equip que jo estic gestionant ara? Qui se n'ocuparà ara de l'equip que jo porto? I, ostres, jo porto un equip de 6 persones i ara m'esteu donant un equip de 20. Jo no sé si podré viatjar. Uf, jo no sé si... Bueno, hauré de parlar-ho, a veure si jo puc arreglar-ho, això de viatjar.
Sí, home, sí, els nens.
Clar, si tu estàs entrevistant amb una persona que et dona totes aquestes explicacions i després entrevistes amb un home que et diu, escolta, Helena, sóc el millor per això. O sigui, no
però
dubtis.
Diuen això, sóc el
sí,
millor,
sóc el
per,
millor
això.
Per això. No dubtis, no dubtis. Jo això puc gestionar perfectament. I si li dius, però tu tens experiència amb això? No, però no pateixis, perquè, escolta, amb el que jo sé, tal, jo això, vaja, pots estar segura que aquest projecte te'l portaré, però fantàsticament bé, tindrem resultats, vendrem com mai. A qui agafaràs de les dues persones?
A l'home.
Hombre.
Però qui ho farà millor?
Bueno, però per això dic, reina, prepara't una mica l'entrevista.
No, l'entrevista, prepara't, a banda de l'entrevista...
No, però,
allò...
no, però com vas a una entrevista...
Ves al teu psicoanalista,
no, ja
autoconeixement, i no diguis els verbs en condicional,
clar.
Sinó digue'ls en futur però i present.
Jo els dic, mira, t'agafes un paper, diversos papers,
sí.
I escrius tot el que fas malament, perquè t'omplirà molts fulls. Escriu-ho tot.
A casa, eh?
Tot a casa.
Sí.
Quan has acabat de dir tot el que no saps fer, comença a escriure el que saps fer. Comença a escriure el que saps fer, el que fas bé. I quan tinguis aquesta cosa, llença els altres papers. No et fan falta, perquè ja t'ho saps. Escriu-te i aprèn-te bé el que fas bé. I aleshores, quan vagis a l'entrevista, tingues això.
Això és el que has d'explicar.
Exactament, això és el que has d'explicar.
Perquè qui t'entrevisti ja et dona per fet que hi haurà coses que serà més justes.
Ja sap que és la primera vegada que faràs això, perquè ja et coneix, ja sap la teva carrera. Ja ho sap.
Què, noies? Ho heu après? Escriviu el que sabeu fer bé. Reines, arribeu a l'entrevista dient «Soc la millor per aquest projecte» i ja veurem com canvia la vida. Aquí al divan ens acostem a moltes històries, anem a un detall i també a moments... arrelats realment a vides de superació, com la del nostre company Cristian García, diagnosticat de la malaltia de Stargardt, que li ha provocat la pèrdua de visió. Cristian, què és la triple A?
La triple A és un concepte que a mi m'ha ajudat molt per superar l'adversitat i convertir-la en una oportunitat. És de la idea de tres conceptes que tots tres comencen per A i que són acceptació, l'adversitat, actitud, que és el que comentàvem abans, i a més, adaptació. Uh-huh. Per tant, sense una no pot ser l'altra.
Acceptació, actitud i adaptació.
I a més, jo crec que no només hem d'entendre i delimitar cada una d'aquestes fases, sinó que a més, jo considero que hem de respectar-les. I si apliques aquest sistema per superar l'adversitat pensant que en algun moment hi apareixerà una oportunitat, segur que te n'acabes sortint. A mi m'ha funcionat i per això hi ha interès de part meva en donar conferències per si a algú li pot servir aquest sistema per sortir de qualsevol obstacle. No té per què ser només un obstacle vinculat a la salut, pot ser un obstacle o una adversitat relativa a una qüestió sentimental, a un divorci, al trencament de la unitat familiar o fins i tot a la pèrdua del lloc de feina, no? Davant de l'adversitat laboral. Per tant, jo penso que la triple A serveix en molts àmbits de la vida i davant de qualsevol obstacle que es pugui plantejar en qualsevol moment.
I al llarg d'aquest 2023 hem aprofundit en més històries de superació. En aquest cas, amb l'actor Roger Pera, que surt d'una addicció i ens explica com es va adonar que era al fons del pou.
T'explico com vaig decidir entrar en el centre.
Sí.
Perquè un dia, tancat a casa, portava un dia i mig consumint. Mm-hmm. Què vol dir això? Que quan se t'acaba, truques al senyor Camell i li dones el teu ordinador portàtil.
Perquè ja no et queden diners.
Perquè ja no et queden diners. Va haver-hi un moment a les 4, jo visc a l'Avinguda Gaudí, porto 20 anys allà, a les 4 del matí se'm va disparar el cor.
Taquicàrdia.
Bueno, va ser un atac d'ansietat, però em pensava que... I vaig sortir corrents, gairebé, bueno, amb una camiseta i calçotets. Estava plovent a gots de llavarrals i vaig anar corrents cap a Sant Pau. I anava dient, sisplau, ajudeu-me, m'estic morint, no em vull morir. El dia següent, quan em vaig despertar allà, em vaig mirar al mirall i dic, però sí, m'encanta la vida. M'encanta el teatre. M'encanta la meva família. M'encanta estimar, m'encanta la meva xicota. M'encanten els meus amics, m'encanta la música. I m'encanta viure. Aleshores, què estic fent? Perquè jo mai m'he volgut morir, al contrari. Vull viure i viure i viure i ojalà pogués ser immortal.
Sembla que encara veiem la pel·lícula amb aquest fragment dels morts, conte d'una nit de Nadal de James Joyce, amb traducció de Xavier Pàmies. Van començar a passar de mà a mà les panses, les ametlles, les figues, les pomes, les taronges, els bombons i els caramels. I la tia Júlia va convidar tots els comensals a triar entre el porto i el xerès. El senyor Bartel Darcy va refusar d'entrada tant l'un com l'altre, però un dels veïns de la taula li va clavar un cop de colze mentre li deia alguna cosa en veu baixa i va acabar deixant que li omplissin la copa. Mentre omplien les últimes copes, la conversa es va anar apagant. Va crear-se un silenci trencat només pel gluc-gluc del vi i el moviment de cadires. Les senyoretes Morca en totes tres van abaixar la vista cap a les estovalles. Algú va fer un parell d'estossecs i al cap d'un moment uns quants senyors van picar a taula amb delicadesa per reclamar silenci. Es va fer el silenci i en Gabriel va enretirar la cadira i es va aixecar. El picament de mans a la taula va augmentar immediatament per donar-li ànim i tot seguit es va aturar del tot. En Gabriel va arrepenjar les estovalles, tots 10 dits tremolosos, i va adreçar un somriure cohibit als presents. Es va trobar amb tot un rengle de cares alçades cap a ell i va aixecar la vista cap al llum del sostre. Al piano sonava un vals i sentia el refrec de les faldilles contra la porta de la sala. Potser ara hi havia gent a fora, al moll, enmig de la neu, amb la vista aixecada cap a les finestres il·luminades, escoltant la música de vals. Allà es respirava aire pur. Més enllà hi havia el parc, amb els arbres carregats de neu. L'obelisc d'homenatge a Wellington estava coronat per un birret lluent de neu que centellava cap a ponent per sobre de l'esplanada blanca de 15 Acres. Va començar. Senyores i senyors, en aquesta vetllada d'avui em correspon, com en anys anteriors, de complir una tasca molt gratificant, però per a la qual em temo que les meves pobres aptituds com a orador són del tot insuficients. I ara, va dir el senyor Brown. Sigui com sigui, només us prego que prengueu la bona voluntat i em concediu la vostra atenció una estona mentre intento participar-vos en paraules els sentiments que em produeix aquesta celebració d'avui. Senyores i senyors, no és la primera vegada que ens apleguem sota aquest sostre hospitalari i al voltant d'aquesta hospitalària taula. No és la primera vegada que som els beneficiaris, o potser més ben dit, les víctimes de l'hospitalitat d'unes dames plenes de bondat.
El divan amb Sílvia Coppolo a Catalunya Ràdio. 15a temporada.
Ai, hem deixat la taula de James Joyce, eh? Ens hi quedaríem. A fe que sí. Ara ens visita aquí, aquest divan de Nadal, l'Adrià Puntí, el músic de Salt, amb una veu inconfusible. Mireu.
T'estàs fent vell, no és broma. Torna el Nadal, ja hi sons. Cau la tarda, crits d'espantallops. La muda xopa veu de rodamunt. No és broma. Torna el Nadal, no és broma.
La vida ens passa per la retina la nit de Nadal. Ens passa a tots, la vida, i a tots ens passa aquesta sensació. Al divan escoltem les persones. Ens agrada sentir com el cor batega, saber què les mou, quines coses creuen que són importants. Ara, l'escriptora Eva Baltasar, l'actriu Xerana, la traductora i escriptora Carlota Gurt i el director de Lucegas, de la sala Lucegas, Fede Cerdà.
Que no té mai pressa, penso, mira, t'està ensenyant que has d'anar amb més calma. Intento fer l'aprenentatge.
I ara ja saps què és important a la vida?
Home, sí.
Què?
Sí. Mira, coses molt senzilles. Al final, per mi, és escriure. Sempre això ho he tingut claríssim sempre i sempre he anat per davant l'escriptura. I després, passar temps i tenir cura de la gent que m'estimo.
I tu ara, després de tot, ara ja saps què és important a la vida?
Jo, mira, la curiositat,
sí?
Mantenir la curiositat, és sí. Molt important. I acceptar el que dèiem abans, l'imprevist.
Acceptar, el verb acceptar i conjugar-lo en tots els temps.
Ah, això, escoltar, més que parlar. Això és el que he après en la meva segona fase. Ara tinc 50, acabo de fer 51, encara no els tinc del tot.
No els tens assumits.
Però...
No te l'he notat, aquest, eh?
No, no.
Acceptar,
escoltar.
Escoltar.
Sí, i sumar.
I sumar.
Sumar, també.
Amb qui o amb què sumes ara?
Sumo amb les persones i intentant conèixer-les una mica. Amb la col·lectivitat, també, però vaig més a persona per persona.
Persona, sí,
sí.
Un a un.
Tractes més, sí, més reduïts. Per què? Doncs perquè, bueno, és necessari obrir les orelles, escoltar i amb això poder tenir altres perspectives de la vida. És tan important.
Tu què diries que hem vingut a fer aquí a la vida?
Jo crec que passejar-se és una bona manera de veure. Hem vingut aquí a passejar-nos.
Vas tenir una educació religiosa.
Sí, vaig tenir una educació religiosa.
I què n'ha quedat?
Odi.
Odi? A què?
A la religió, sí, sí.
Per què?
Perquè em sembla que és molt nociu aquesta manera de constrènyer i de limitar i de castigar i de reprimir, no? Sí, no ho sé. A mi em sembla que la religió, com ens l'ensenyaven, que jo no dic que el cristianisme no pugui tenir un fons de bondat, que ja l'entenc, el que passa que després la institució de l'Església, doncs no...
Són com dues coses diferents,
sí,
gairebé.
Sí, però clar, bueno, jo tenia família tenia un besoncle que era exorcista, ordenat pel Vaticà. Bueno, vull dir que tenia...
L'havies vist actuant? Mirant de treure dimonis?
No, actuant, perquè jo era petita, però venia els dimecres a dinar a casa.
I el veies com?
Amb la sotana. Sí, no, i era, dona, i era, i era sí. Molt bon home, vull dir que crec que és l'únic capellà del món que m'ha caigut mai bé. Era un home molt...
A passejar-se, a passejar-nos hem vingut a la vida, res més?
No, res més. Que no sé, digue-m'ho tu, què creus que hem vingut a fer a la vida, no?
A intentar fer-la millor.
Intentar fer-la millor.
Sí, no, és massa, això, potser, no sé, sí, far mandra.
Millor per qui? A fer el món millor?
Sí, per algú que vingui després, no sé.
Però bueno, no és que no em sembli una bona... Em sembla impossible.
Ah, impossible.
Em sembla impossible.
Ara t'imagines treballar per un impossible?
és esgotador.
No, dona, no, és motivador.
Ah, sí,
si és sempre la mateixa cosa, depèn de com tu miris, una banda en positiu o tu mires en negatiu.
Ja, és la mateixa. Sí, però em sembla... Home, vull dir que ja intentes, eh? Jo intento que, diguéssim, la meva estada a la Terra
faci
que sigui millor. Intento que els meus fills siguin millors que jo. No?
Ara!
Ma, clar,
veus com ho estaves amagant, Gurt, però... que ho estic veient.
Sí, però al final la vida no té gaire sentit, no? És... A vegades els meus fills m'ho pregunten, no? I per què serveix la vida, no? I, hosti, jo ara ja què els hi dic, no? Perquè, clar, no els hi puc dir, no serveix per res, no?
I els què els hi dius?
Bueno, i els hi dic, mira, no serveix de gaire, però ja qui som, doncs passem-nos-ho bé, no?
Això de fer contínuament, ja dic així, són milers, no?, d'esdeveniments, d'actes, de concerts que has fet per ONGs, això què et fa sentir a tu?
Home, a mi em fa sentir que ajudar la gent i veure l'agraïment que tenen aquella ONG que li deixa la sala, això és fantàstic a la vida. Vull dir, què vols fer? Si no, què?
Si no, què? Si ara no. Ja sabem. La felicitat, dius, bé. I fer coses bé. Per la gent. I per la gent que més ho necessita a través del que tens a les mans, que és la música.
Exacte. I la felicitat és, aviam, triomfar la vida és ser feliç. Però la vida ja no et deixa amb la malaltia d'un amic, a la teva pròpia malaltia. Vull dir, ser feliç ja és quasi impossible. Llavors, una mica, veient somriure a la gent, et dona felicitat.
Perquè el millor que has fet fins ara, què és? Fer de Cerdà?
El millor que he fet fins ara, pues, jugar a pim-pom.
El divan amb Sílvia Coppolo. Escoltem les persones. Catalunya Ràdio.
Seguim la llum d'un fanal com un cel pintat d'estrelles caminen.
Ajudar i fer somriure la gent és la felicitat, deia en Fede Cerdà. I nosaltres, hem d'acabar feliços, felices. Aquesta nit de Nadal que hem pogut compartir amb tots vosaltres. Veig unes cares de felicitat. En Matías Salom, en Josep Lluís Santiso, l'Arlet Rodríguez. Uau, ens encantarà continuar estant amb tots vosaltres cada nit a les 9 dels diumenges. I qui us ha parlat? Sílvia Coppolo, a Catalunya Ràdio. Bon Nadal!
Els tres reis de l'Orient i els teus àngels de la guarda i t'han escrit en una carta uns presents fets d'or i argent que et recito lentament. El regal que jo desitjo que no et facin gens de mal i cuida els altres, que se t'obrin bé les ales, molts petons i bon Nadal.
Plena, brou i penellons.
vols que plogui, me'l faci fred. Per més que troni i si estret. Com està casa, no hi trobs res més. Tots junts a l'arbre, el cor s'encén. D'en tant en tant un rieró baixarà prim, eixut d'amor. L'hivern plorava. Ja som Nadal, les sis és fosc, endenerits amb rebeixins. Un vell miracle.
Will you hear my secrets if you don't have ears?